Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha mostrat confiat aquest dimarts que després de l'escenari electoral els grups parlamentaris puguin asseure's a negociar amb uns nous pressupostos catalans. Durant la roda de premsa de balanç del primer any de mandat, ha apel·lat a la responsabilitat i al rigor dels grups per tornar a posar damunt la taula la negociació.
Tornar a iniciar la negociació dels pressupostos i veure si és possible que ara sí, tancat, insisteixo, el cicle electoral, tancats els pactes, ens adonem que per sentit de responsabilitat, perquè són uns pressupostos els més socials de la història, i és cert.
Amb notícies de territori, Torroella de Montgrí celebrarà un any més el FIMAC 2019. Aquesta edició, el mag Noel Galant serà l'encarregat de donar el tret de sortida. Joana Valent, Televisió de Costa Brava, bona tarda.
Bona tarda. La inauguració del FIMAC 2019 portarà a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí un espectacle inèdit a Catalunya d'un dels joves mags del moment. Noel Galant, deixeble del Mago Pop, presenta Hidden, un show audiovisual carregat de màgia i efectes en 3D que convida el públic a entrar en una nova dimensió on qualsevol pot ser un heroi i tot és possible. Martí Batlle és el cap de producció del FIMAC.
Bueno, Noel Galant fa un espectacle que serà la primera vegada que el fa a Catalunya, perquè recentment l'ha fet a València. Per tant, estem davant una novetat d'última hora que ens va inclús provocar un canvi de programació dintre ell mateix, perquè ens va dir no, és que vull fer això perquè vull presentar-ho a Catalunya i ho vull presentar-ho en el FIMAC.
Noel Galant és el jove il·lusionista del moment gràcies al seu estil fresc i carregat d'humor. Especialitzat en la branca de la manipulació, mostra una projecció sense límits que l'han portat a ser Premi Nacional de Màgia i finalista del programa Pura Màgia de Televisió Espanyola. Galant és també assessor creatiu de Discovery Max juntament amb el Mago Pop.
Gràcies, Joana, i acabem anant al Maresme perquè el Consell de Ministres va acordar divendres passat la declaració urgent d'ocupació dels terrenys afectats per l'obres de millora de la Nacional 2 entre Tordera i Maçanet de la Selva. Ràdio Tordera, Lluís Sabater, bona tarda.
Bona tarda. Els treballs que se centren en un tram de 7,3 quilòmetres es van iniciar el mes de gener per un import de més de 27,4 milions d'euros. Les actuacions previstes inclouen la rectificació de corbes per poder circular a 80 km hora, la remodelació de les interseccions ja existents i l'adaptació de vies i camins de servei. També es construiran dos nous viaductes i es faran dues obres de drenatge singulars per les rieres de Vall de Maria i la Torderola. La declaració permet avançar en el procediment d'expropiació dels terrenys necessaris per poder executar les obres. Aquest tram entre Tordera i Maçanet es doblarà, així ho ha anunciat el Ministeri de Foment, en contra dels altres trams que s'hi han fet, els de Maçanet fins a Fornells de la Selva.
Gràcies, Lluís, i acabem amb esports perquè l'Uni Girona dona un cop sobre la taula en matèria de fitxatges. El conjunt gironí ha fitxat la sèrbia Sonja Petrovic, de l'MVP de l'Eurolliga 2018 i una de les millors jugadores del panorama europeu. En la nova samarreta del Barça ja és a la venda la nova indumentària, que neix envoltada de polèmica perquè per primer cop abandona les franges i dona el protagonisme als quadrats, simbolitzant així l'Eixample de Barcelona. I fins aquí les notícies de les 6. Gràcies per la seva atenció. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Què vau veure ahir, el reportatge aquell que va fer el National Geographic sobre Salvemos Nuestro Mediterráneo, un reportatge de 45 minuts en els quals repassaven la situació a la qual es troba la Mediterrània i on vam descobrir coses molt curioses, molt curioses. Per una banda, una infografia sobre com es va assecar el mar i com va pujar la salinitat, però també com les zones de protecció que ha decretat l'estat espanyol, i així ho denunciava una de les persones que apareixien en aquest reportatge i que de fet és gironí, treballava, i les imatges les fa al Cap de Creus. Estem parlant de l'Enric Sala, biòleg marí, i és un dels impulsors del projecte Priscila, doncs, com denunciava, que Espanya està a la cua de la protecció del seu medi ambient. De fet, deia que pràcticament les proteccions que estan a l'estat espanyol són sobre paper, bàsicament per obligació i per evitar les sancions per part de la Unió Europea, que en realitat ni es controla, ni es vigila, ni es protegeix res. Doncs bé, lligat una mica això que ahir es deia en aquest reportatge que va emetre el National Geographic, això que deia el biòleg Enric Sala, avui la revista Nature li ha fumut una cleca a l'estat espanyol d'aquelles importants. Per què? Doncs perquè ha reflectit l'escassa inversió en ciència i desenvolupament en el qual hi destina diners l'estat espanyol. De fet, el que ha fet ha estat agafar els països que més inverteixen en ciència i comparar-los, i l'estat espanyol està pràcticament a la cua. Al capdavant hi ha Bèlgica, Àustria, Suïssa, i al final de tot hi ha països com Itàlia, França o l'estat espanyol. De fet, la política de retallades de l'estat espanyol des dels anys de la crisi ha estat durament criticada per aquesta prestigiosa revista científica pel fet de que totes aquestes retallades han tingut una incidència cabdal en la investigació en el nostre país. En tot cas, en parlarem d'aquí una estona amb una científica que ens en donarà segur més dades. Anem cap al preu del peix, vinga.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
Moment de saber a quin preu va el peix. En aquest cas ens anem cap a Palamós, Cristina.
Sí, exacte. Anem cap al Baix Empordà avui per veure com ha anat aquesta jornada de pesco, i per fer-ho parlem amb la Cristina Manyes. Ella és la gerent de la Confraria de Pescadors de Palamós.
Cristina, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Com ha anat per aquí?
Bé. Mira, ara estem ja quasi bé a l'estiu i es nota amb el peix, que hi ha més alegria.
Què s'ha pescat avui?
Pues, a veure, al matí hem tingut les barques d'encerclament que han pescat sobretot sardina, que hi ha hagut 4 tonelades de sardina aquest matí hem tingut. I ara a la tarda doncs, s'ha pescat una miqueta de tot. S'ha pescat força maire també, que quasi 2 tonelades de maire. Sonso també hi ha hagut bastant. Hi ha altres espècies, la bròtola, les gambes, els escamarlans, pagells, pops, raps, una mica de tot. Cananes, capellans, una varietat important d'espècies, i ara ja fa goig. Fa goig, sí, la veritat.
I a quins preus han anat avui?
Pues, mira, la sardina ha anat sobre els 2 euros al quilo, i la maira també, més o menys. Els sensus pues, estan sobre uns 10 euros al quilo, la bròtola sobre uns 3 euros, escamarlà també a preu mig uns 20 euros, després la gamba mitjana pues, la tenim sobre uns 50 euros, bueno, després la grossa ja puja una miqueta més, ja la tenim sobre uns 60 euros, i l'extra ja ens està arribant cap als 90 euros, que ja es nota això, que va la gent comença a estar de vacances ja. I la gamba blanca, per exemple, també està sobre uns 31 euros.
Sí, carai, sí, o sigui, hi ha varietat i també... Exacte, hi ha varietat i aquesta demanda, no?, aquest augment de demanda doncs, també fa doncs, que els preus estiguin bé.
Sí, al mes de juny ja comença els preus de, sobretot de les espècies més valorades.
Doncs escolta'm, Cristina, ha estat un plaer parlar amb tu, i en tot cas que vagi bé aquesta setmana de pesca, aquí a la cofradia.
Molt bé, gràcies a vosaltres, i vinga, que es vagi bé també a vosaltres.
Cuida't, fins després, a reveure. Molt bona tarda. Adéu.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
I avui a la secció de tradicions ens n'anem cap a la cuina que es feia a les barques, és a dir, la cuina de bord, i de fet qui s'encarrega de fer-nos-ho, d'apropar-nos aquesta setmana, és l'Ivan Fernández. No, Ivan?
De fet, avui ens portem les tradicions fins la cuina. Avui volem conèixer com es cuinava antigament a les barques, com ho feien els pescadors, quins plats feien. Doncs tot això ens ho explicarà molt millor el cuiner que tenim al nostre costat, persona que ha cedit un objecte a la mostra de l'Espai Far, un objecte, una història. I aquest objecte és un fogonet. Xavier Mestres, molt bona tarda, benvingut.
Bona tarda, què tal?
A veure, Xavier, tu em pots parlar i molt d'aquest objecte, un fogonet, que déu-n'hi-do, la tela d'anys que té.
Sí, 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 és un fogó, bueno, de fet era fogó que hi havia tot arreu abans, inclús a moltes cases, no era només per les barques. Fixa't que és un fogó que està fet d'un fang refractari, perquè aguantés la calor, i a més estava d'alguna manera com acuirassat, perquè està voltat d'un cercle o una mena de sunxos de ferro per evitar, per donar-li més consistència. Pots imaginar que a bord d'una embarcació, a vegades amb un cop de mar s'anava tot per terra. Si hagués sigut massa fràgil, s'haurien quedat sense foc i sense dinar, i sense fogó. I en canvi, d'aquesta manera, doncs, quedava una miqueta més protegit. S'hi posava una reixa i el carbó a sobre. Però abans de posar el carbó, i posaven teies. Teies són trossets de fusta, una fusta que tingui molta raïna perquè sigui un combustible important, no? Encenien allò i després el carbó d'alzina a sobre, i hi ha una cosa que falta aquí, però jo la vaig portar al museu i sortirà algun dia, que és un ventall per anar donant aire quan necessitaves que el foc tirés més, sobretot al començament, perquè tot el carbó s'encengués. I després, quan, segons quins ranxos, que necessitaven més foc, doncs havien de ventar fort, perquè allò tirés fort, l'olla de sobre.
Clar, perquè això es necessitava, doncs, una mena de ventall perquè pogués funcionar. Qui el feia funcionar? Hi havia un cuiner en cada barca o eren els mateixos pescadors?
En cada barca hi havia un ranxer, i si eren barques grans, hi havia el ranxer i hi havia el que es cuidava de les compres. O sigui, el ranxer deia, escolta, per demà necessito... I ell anava a buscar, doncs, per les botigues d'aquí a la platja, bueno, bàsicament a Calvin Road, que era la botiga per excel·lència, era com un Corte Inglés en petit, o sigui, veritat, perquè inclús nosaltres, que érem canalla, hi trobàvem baldufes, hi trobàvem bales, hi trobàvem regalèssia, pega dolça, però podies comprar-hi pernil, esparadrap, aigua oxigenada, licors, pasta, de tot. Era, de veritat, eren uns ultramarinos d'aquells, molt ben assortits. I aleshores aquest, el que comprava, li portava, i l'altre, doncs, era el que ho arreglava. I era el ranxer el que posava a punt el ranxo a la barca.
Per quants pescadors es cuinava? És a dir, cada barca cuinava pels seus pescadors o hi havia un més popular?
No, aquí cadascú feia el seu ranxo. I sobretot era curiós, les barques que anaven a la llum, les barques d'encerclament, que sortien a la nit, les barques estaven totes varades aquí a la sorra. No hi havia el moll encara, i llavors amb un cabrestant elèctric, que llavors ja va ser un gran descans, perquè primer les havien tret amb bous, parelles de bous o parelles de cavalls. Després van posar una mena de cabrestant manuals, que era una mena de bombo amb quatre pals, i quatre homes allà havien d'anar girant i anar enrotllant la corda allà perquè la barca anés pujant. I finalment van posar aquesta maquinilla que deien elèctrica. Hi havia un home que era el Josep de la Màquina, que era el que es cuidava d'això, i a més també donava servei de benzina amb un sortidor que hi havia just davant d'on hi ha el pòsit vell ara.
Explica'm una mica, perquè com era cuinar? Quan trigaves a fer un plat en aquest tipus de fogonet?
Igual que amb una altra mena de foc, eh? Home, avui dia el foc d'inducció, que aquest, clar, és molt immediat, sobretot quan hi poses cassoles de ferro o d'inoxidable, però l'inoxidable sol no funciona. Ha de ser amb un sàndwich a sota, al cul de la cassola, on hi hagi coure, on hi hagi algun bon conductor, perquè si no és conductor d'electricitat no funciona. Si és inoxidable sol, sobre l'inducció no. Et pot anar sobre una vitroceràmica, però allò és una calor per refractari, amb una mena de molles que s'escalfen. En canvi, l'inducció és foc directe. I aquí, si volien més marxa, més ventall i més carbó. Però jo el que sí puc dir que el tipus de menjar tal com ho feien, tres o quatre peix, caixes de peix de cul per munt, posades una sobre l'altra, i allà a sobre llavors feia d'espai de cuina. I de sobre tenia això, un morter, perquè gairebé sempre hi havia una allioli o una picada, i mira, les patates es pelaven, els alls que s'ho fregien, i la veritat és que en aquella hora, que això era el capvespre, abans de, ja et dic, abans de varar les barques, passaves per la platja, passejant per allà, i senties una pila d'olors fantàstiques. I pensa que l'olor és una de les coses que més gravada queda a la memòria. Perquè tu t'hi hauràs trobat, segurament has anat a menjar alguna cosa, i ostres, això m'ho feia l'àvia, m'ho feia la mare, potser és una cosa... L'olor és el que comunica el gust. Si no tinguessis flaire, no tindries gust. I llavors el tastar allò, dius, ostres, això em recorda, no sé què. Les olors que s'escapaven d'aquí era una meravella. Pensa que hi havia l'olor de les algues que hi havia allà, les que havia tret al mar. L'olor de ioda que se sentia, l'olor de ioda al mar.
Encara s'hi sentia.
Encara sentia. L'olor del quitrà de calafatejar les barques. L'olor que feia el carbó d'alzina quan cremava. I llavors l'olor de l'oli amb el sofregit que s'escalfava. I allò era un aperitiu fantàstic. Jo hagués hagut algú que hagués hagut de posar en un pot tapat i el dia que estaves inopatent obrir allò i ensumar i segur que et venia la gana.
Això vol dir que des de ben petit que has pogut olorar aquests ranxos mariners, per tant has viscut una evolució espectacular del món de la pesca, de la cuina a bord.
Ja, però és que pensa que jo quan vaig néixer el port encara no estava fet. I vaig veure com el feien i això, no? I evidentment que sí que s'ha vist. Quan hi va haver el port, llavors feien el ranxo ja... Jo crec que va ser un gran què pels pescadors. Es van treure una feinada a sobre, perquè les barques les llevava la maquinilla per varar-les. Posaven tots apretant a pruga, amb l'esquena. Hi havia un que era el paler, que era el que era encarregat de posar els pals enceuats, perquè amb el seu lliscaven, saps, les barques. Amb les quilles que portaven, lliscaven i anava a parar l'aigua. Però l'hivern, havies de mullar fins a la panxa allà, m'explicaràs. I en canvi, quan hi va haver el port, doncs ja pujaven del moll a la barca i allà també van fer ranxos. Però després es van anar perdent. Després aquests fogons van canviar per fogons elèctrics o de gas. I llavors ja va ser un canvi. I últimament, el que fan molta gent, bueno, com que les barques també, amb el tenir motor, ara caminen més que abans, arriben abans aquí i se'n van a dinar a casa molts. O es porten un entrepà per fer la... Com en deien ells? No sé, de la matinada o no, alguna cosa així. Però a mig matí podrien menjar alguna cosa i llavors continuaven pescant. Però si no, abans, a mig matí paraven, esmorzaven del primer peix que havien agafat, moltes vegades per no perdre temps, a la brasa o fregit, però la brasa aquí sobre mateix, o fregit, i després si feien els ranxos ja el ranxer continuava preparant el seu i els altres anaven pescant.
Ara et pregunto una cosa, perquè a veure, tu ets cuiner professional de tota la vida i sempre ens hem trobat al programa que doncs, els pescadors, quan ens expliquen que cuinaven, per exemple, un ranxo, doncs ho feien tot a ull, tot a ull. Per tant, entenc que tu com a cuiner de vegades dius, mira aquests com cuinen, que ho fan tot allà superràpid i clar, un plat també ha de tenir la seva feina.
Ha de tenir, a veure, jo crec que quan fas un plat el primer que has de fer és treure't el rellotge. I quan les quantitats, mira, els pastissers són gent que treballen amb fórmules. Per exemple, perdona, si han de fer una pasta de full, saben que hi ha un percentatge d'aigua, de matèria grassa, que sol ser o farina, o llard ibèric, com van els mallorquins, que tenen el saïm, que diuen ells, que és el llard del porc que tenen allà, que és molt fi. Doncs aquesta és una farina d'una duresa més o menys important, segons el tipus de pasta que vulguin fer, una mica de sal, sucre, si n'hi posen, i un cop està la pasta aquesta feta, al forn a una temperatura regulada i durant un temps determinat. I això no falla, això són números clausos, aquí no... I esclar, els pescadors, o els ranxers, o els cuiners, es porten, el gènere no arriba mai igual. no ve aquella farina igual d'aquella densitat. I un dia, doncs jo què sé, doncs pots trobar, si cuines caça, per exemple, mitja dotzena de perdius. Però n'hi ha dues que són novelles de l'any, una altra que té un any, un, dos anys ja, i l'altra tres, doncs això has de tenir en compte, has de començar pel més vell i anar, El tipus de verdures també n'hi ha més grans, més petites. Si fas una menestra, has de mirar la verdura que li costa més de coure, posar-la primer perquè tot s'acabi l'encems. El que sí que es feia, sobretot aquí amb els pescadors, era una cuina integradora. I jo t'explicaré el que és. Això vol dir que en un mateix atuell es feia tot. I llavors què passava? Si eren peixos o era carn i les verdures, s'anaven comunicant el sabor a través de l'aigua que hi posaven, que al final era una sopa quan hi havia més aigua, o una salseta quan la deixaven reduir, tot això. Doncs anaven comunicant sabors. Les verdures agafaven una mica de gust de carn, la carn agafava una mica de gust de les verdures, i la salsa agafava el de tots dos, saps?
Quin és el plat típic que cuinaven els pescadors i amb quin peix? És a dir, quins peixos utilitzaven? Els mateixos que capturaven en aquell dia, imagino que els feien servir també per menjar, no?
Sí. I de tant en tant feien un intercanvi també els que anaven a l'arrossegament, que sortien de dia, intercanviaven amb els que anaven a pescar de nit, peix blau. Llavors, alguns dies canviaven peix i això per no menjar sempre el mateix tipus. Però el plat que feien eren coses molt senzilles. Les patates ajudaven molt perquè era un complement i com que la patata és avara de sabors, o sigui, integra molt del sabor del que estàs fent, doncs és el que diu en un estofat, sovint són més bones les patates que la carn, no? Perquè era agafat tot el gustet. Doncs aquí passava una mica el mateix. Però el plat bàsic era l'all cremat, o sigui, aquest sofregit d'all, de tomàquet, i quan estava allò que agafava un color de xocolata, aigua i les patates a coure. Si el peix era de carn ferma, el posaven abans. Si el peix era de carn més fràgil, més tova, el posaven gairebé al final. Però ja n'hi havia prou per donar gust en el suc aquell. Sí, i l'any cremat. A vegades també ho feien amb una picada, amb unes nyores o alguna cosa així, per donar-li una cosa diferent.
Això pel que fa quan cuinaven a bord. I quan cuinaven en terra, què és el que feien? Feien el mateix?
Sí. Bueno, el que passa en terra, aquests, pues, hi posaven segurament moltes vegades més llegums i coses així. I el dilluns, com que no hi havia neveres, menjaven peix d'en terra, que deien ells. Que era el bacallà o era altra cosa, una mica de carn o una mica de pollastre, no gaire, perquè no se'n menjava gaire, llavors una mica de porc, un estofadet, una cosa així de carn i jo.
Entre tu i jo, Xavier, els pescadors són bons cuiners o no?
Bons cuiners i bons gourmets. Home, cuiners sí, perquè imagina't un ranxer de bordo que fa fàcil menjar per la mateixa gent cada dia. Si no s'espavilés i no anés variant una mica, al final li fotrien pel cap la paella, el ranxo, el fogó, tot i ja s'ha fet punyetes. Però la gent s'avorriria. Mira, les cuines dels països creixen sobretot amb els productes de temporada. Si t'hi fixes a l'horta, hi ha èpoques que venen pèsols, que venen les faves, que venen no sé què, i allò dura una temporada, dura un mes i mig, i el pagès n'ha de collir perquè han de menjar. Si les mestresses de casa no haguessin tingut una mica la idea d'anar-ho variant, al final hauria sigut un avorriment i els haurien tirat pel cap. Llavors, busques receptes de faves, n'hi ha bastantes. En busques de pèsols i també busques de patates i...
Abans d'acabar, Xavier, perquè ens estem quedant sense temps, però m'agradaria saber quina és la teva opinió al respecte, eh? Creus que s'ha perdut l'essència aquesta de cuinar a bord, de cuinar en terra dels pescadors? Això no... Penso que s'ha perdut, amb el pas dels anys.
Bé, sí, perquè t'he dit abans que ara hi ha tanta feina a casa com en Mart. Perquè ara estem obligats a veure el serial aquell de la tele, si no el veiem malament, i després que... Bé, doncs ja dic, surten més descansats i el que volen és plegar i anar cap a casa, i això és lògic. Bé, abans hi havia molts ratxos que es feien aquí al moll i que es feien, i ara això s'ha acabat. De tota manera, quan passejava jo per aquí i recordava el que deia abans dels olors. Jo he vist en diferents pocs del Mediterrani que en sumes aquell, sobretot l'all, que és l'aroma gastronòmic de la Mediterrània, eh? I te'n vas inclús a Portugal també, però tota la costa aquesta i la costa francesa, de la Costa Blava i tot això, fins a Marsella, el perfum de l'all el trobes gairebé sempre en tots els ranxos aquests.
Clar, per tant, és un olor que l'oloràvem aquí a la platja de Vilanova, però es podia trobar tot arreu, eh?
Sí, esclar, és que és el que tenien allà més a l'abast. A veure, pensa que l'all es conservava bé, bastant de temps, de podien tenir bordo. I a més l'all els hi permetia fer una allioli. Quan veien que el ranxo aquell quedaria justet de peix o el que sigui, és igual, li tiraven una miqueta més d'aigua i feien una miqueta més caldós. Llavors quedaven les patates i el peix una mica disgustats. Però amb aquest caldo feien uns fideus rossejats o un arròs. Doncs quina era la manera de salvar-ho? Un morter d'allioli. Llavors aquell peix que estava una miqueta ja disgustat, doncs amb l'allioli passava més bé. Perquè amb allioli fins i tot les pedres de riera són bones.
Xavier Mestres, cuiner, hem d'anar acabant, però t'agraeixo molt que ens hagis atès avui, que ens hagis apropat d'alguna manera l'essència de la cuina tradicional dels pescadors avui al programa El Far. En seguirem parlant de cuina més endavant, però moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres.
És un plaer, si és per la platja de Vilanova, ja saps que aquí em tens agafat pel coll, aquí no... No diré mai que no puc dir que no.
Doncs a veure per on el té agafat. En tot cas, hem volgut conèixer una miqueta la cuina tradicional de les barques de pesca. Ara ens aturem i parlem dels oceans, dels mars, dels plàstics, dels corrents marins, de moltes coses.
Neix Seixat Formació, un nou espai polivalent de formació on trobaràs els millors cursos de totes les especialitats. Reforç escolar, ESO, batxillerat, cursos per a empresa. Som especialistes en sociosanitari i molt més.
Vols preparar-te a les oposicions per Mossos i policia local? Tenim curs obert i, si vols, també et preparem físicament.
Si estàs interessat, truca'ns al 633-923-293 o escriu a info@seixatformació.com i visita'ns al web seixatformació.com, Facebook i Instagram.
Estem a la Riera per a Fita 60 d'Arenys de Mar.
Bare Nostrum, al capdamunt de la Riera d'Arenys de Mar. Bar-restaurant amb menú diari, menú de cap de setmana i nocturn. Servei de carta diari, migdia i nit, i cada dia esmorzars. Cafeteria, restaurant Bare Nostrum. Peix fresc i les nostres especialitats amb plats de morralla, pop, musclos, rossellones amb pernil, sonsos. Bare Nostrum, a la Riera Parafita 117, telèfon 93-792-0019 o a barenostrumarenys.com. T'esperem!
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Avui obrim el nostre apartat de Dones de Mar, com sempre, amb ganes de conèixer una persona, una dona, relacionada amb el món del mar, en aquest cas de la investigació. Avui obrim a l'espai el transport de sediments i a moltes altres coses. I és que avui conversem amb Anna Sánchez Vidal, és ambientòloga marina i oceanògrafa. De fet, forma part del grup de recerca consolidat de Geociències Marines de la Universitat de Barcelona. És coordinadora de treballs de fi de grau de Ciències del Mar i ha impartit classe a la Universitat de Barcelona. A més de tot això i moltes altres coses, ha participat en més de 30 expedicions al mar Mediterrani, a l'Antàrtida, a l'Àrtic, al Pacífic i a un munt d'oceans. Anna Sánchez, Anna, bona tarda, benvinguda.
Bona tarda, moltes gràcies per convidar-me.
A tu per acompanyar-nos i per permetre'ns conèixer a les profunditats dels oceans i com l'atmosfera acaba condicionant el transport de sediments, que és una cosa de la qual aquí n'hem parlat molt poques vegades i que sembla que és molt important, no?
Sí, és així. Com podem establir el lligam entre el que passa a l'atmosfera i el que passa a grans profunditats marines, a més de 2.000 metres, i això ho tenim a tocar. Aquí al costat de casa passen una sèrie de processos que són molt, molt interessants en aquest sentit.
El primer que sobta de tot això és, bé, més enllà del que coneixem de les platges, no?, que això sabem que va canviant perquè ho tenim davant dels ulls, el coneixement o la percepció que sovint es té del fons del mar és que és estàtic. Estàtic en el sentit que com que hi ha tot d'aigua a sobre i allò està la pressió i tal, que la cosa es belluga a poc.
I no és així. Aquí al marge català, per exemple, hem documentat velocitats de la corrent dels fons marins de més d'un metre per segon. Imagineu-vos a la velocitat a la que viatja l'aigua i la força que té aquesta corrent per aixecar tot el que es trobi al seu pas.
Per què hi ha corrent al fons del mar? És a dir, i com incide? Vaja pregunta més tonta, però ara tu hi donaràs una forma, eh? Però per què hi ha corrents al fons del mar i com incideix l'atmosfera en aquesta corrent?
Mira, aquí al marge català passen dos processos que són molt interessants. En primer lloc, que són les cascades submarines, i estan estretament relacionats amb la direcció dels vents predominants. En el cas dels vents del nord, la tramuntana, és un vent molt fred, perquè ve del nord, i molt sec, perquè ve de continent. Quan aquest vent bufa durant molts dies seguits, estem parlant de més de 15 dies, quasi bé un mes, amb una tramuntana molt persistent, tota l'aigua del Golf de Lleó, el Golf de Lleó té una plataforma continental amb molt poca profunditat, vull dir, 100 metres de profunditat. Sí. Aquesta aigua, d'aquestes tramuntanades molt intenses, aquesta aigua es va refredant, aquesta aigua que és més freda guanya densitat i el que fa és transportar-se en forma de cascada a través d'uns canyons submarins que solquen aquestes plataformes continentals i que ens connecten les zones més someres, aquesta plataforma, amb les grans puntelades marines. Llavors aquesta aigua durant un mes, dos mesos, mentre vagi bufant aquesta tramuntana freda, aquesta aigua es transporta a grans velocitats, és una aigua molt freda i, per tant, molt densa, que ens pot arribar a 2.000 metres de profunditats, això, a una velocitat de més d'un metre per segon. I és senzillament per efecte de la temperatura. Una aigua que s'ha refredat, s'ha enfonsat i per efecte d'aquest enfonsament es creen aquestes cascades submarines.
Però hem d'imaginar-nos cascada, em queda clar, és per efecte de la temperatura, per allò que l'aigua pesa més i per tant baixa cap avall, però hem d'imaginar-nos cascada amb el concepte terrestre de cascada, és a dir, que cau per una mena de pendent o que baixa tota canalitzada per entendre'ns per un tub o no?
Sí, baixa canalitzada per aquests canyons submarins, que són solcs que tallen la plataforma continental, és com un gran xaragall, no?
Sí.
Tallen la plataforma continental pel talús i ens connecten les zones més someres amb les zones més profundes. I al llarg d'aquests canyons submarins és per on baixa aquesta aigua a grans velocitats.
Però això és intermitent, és a dir, no és constant, és només quan la temperatura pot, exterior refreda l'aigua.
Això pot durar dos mesos. Una vegada està engegat el mecanisme, que s'ha format aquesta gran... fixa't que la plataforma del golf, el golf de Lleó, és molt gran.
Sí.
La quantitat d'aigua que hi ha allà és gegantina. Un cop aquesta aigua s'ha refredat, pot estar durant dos mesos transportant-se cap a les grans fondalades. És un esdeveniment que, la veritat, no és únic al planeta, passa en determinats llocs del món, però sí que ens passa ben bé aquí al costat de casa nostra i tenim molta sort que el puguem investigar. No? Nosaltres, des de l'any 2009, que tenim un fondeig allà posat, al Cap de Creus,
sí,
al canyó del Cap de Creus, que és per on baixa la major quantitat de l'aigua i on es registren velocitats més elevades, aquest 1,4 metres per segon a 1.000 metres de profunditat, i el tenim de manera contínua i anem enregistrant les velocitats, la temperatura, i això podem determinar cada quan passen aquests fenòmens, perquè no és un fenomen que passi cada hivern. S'observa, l'última vegada que es va observar així amb tota la seva esplendor va ser l'hivern del 2012. I l'anterior havia sigut l'hivern del 2006. O sigui, passa cada determinat temps,
sí,
i tot és per qüestions de patrons atmosfèrics que fan que durant molts de dies bufi aquesta tramuntana persistent. A més, hem de tenir determinades condicions a la plataforma, que no hi hagi hagut gaires avingudes fluvials l'estiu i tardor anterior, perquè els rius ens aporten aigua dolça,
sí,
que és menys densa, i el que fan és bloquejar aquest procés, bloquejar que el fet que les aigües es refredin i s'enfonsin.
Per tant, no ha d'haver plogut, no ha d'haver hagut aportacions, ha de durar la tramuntana uns quants,
sí,
dies, i evidentment ha de fer fred. Si es donen totes aquestes circumstàncies i no cada any es donen, es produeix durant dos mesos aquestes cascades.
Aquestes cascades, sí.
Dos preguntes. Primer, en el seu viatge, aquesta aigua arrossega coses o no? És a dir, arrossega...
Sí. Sí, sí, en el seu viatge ens arrossega des de sediments, i el tamany dels sediments que pot arrossegar és bastant important per la força que té l'aigua. Ens arrossega també, per exemple, matèria orgànica. La zona més costanera és una zona amb més aports fluvials, amb més producció de fitoplàncton, més producció primària, és una zona amb molts aports. Per això també és una zona on hi ha més animals, no?
Sí.
Més animals vius que hi viuen. En canvi, les grans fondalades marines són zones molt més pobres, no hi ha tanta sedimentació, no hi ha tant aport nutritiu. Llavors, el que produeixen aquestes cascades és que ens agafen tots aquells sediments que hi havia a les zones més riques, que en el fons no deixa de ser material nutritiu pels organismes que viuen en els fons marins, i ens la porten cap a les zones més profundes. Per això el podem qualificar com a efecte Robin Hood, no? Roba material nutritiu en els rics per donar-los en els pobres. I no només ens aporta material nutritiu, sinó que també ens aporta, per exemple, deixalles marines. O hem observat que les zones més properes a la costa estan més netes que les zones més profundes. I com és això, no? Com és que tenim més deixalles marines a les zones més profundes? Doncs perquè la brossa marina, de la mateixa manera que el material nutritiu o que els sediments, es transporta per efecte d'aquestes cascades.
I, per tant, va cap avall i es diposita avall. Ara entrarem a lo de la brossa marina, que és una de les qüestions que volia parlar amb tu. Però deixa'm fer-te una altra pregunta abans. Clar, si baixa aigua, n'ha de pujar. O no, saps el que vull dir? És a dir...
Sí, però l'aigua aquesta que s'ha enfonsat és reemplaçada per aigua que ja estava en superfície, a la zona del Golf de Lleó. Les corrents de superfície d'aquella zona... La corrent ligurprovençal era de nord cap a sud, diguéssim. Llavors, és aigua de superfície d'altres, d'una zona més al nord.
Ara me'n vaig a lo de la brossa, que apuntaves ara, i precisament estudiant tots aquests corrents, estudiant totes aquestes cascades i tots aquests moviments, és quan els científics us n'adoneu, i els oceanògrafs, us n'adoneu que la brossa està allà... Bueno, que allà baix hi ha un munt de porqueria i que n'hi ha molta més de la que ens pensàvem.
Sí, de fet, quan estava investigant tot el tema de les cascades submarines i quin és l'impacte que tenen en el relleu submarí, penseu que jo treballo a la Facultat de Ciències de la Terra, que ens dediquem a estudiar més morfologia, transport de sediments, etc. Doncs a baixar amb vehicles operats remotament, amb un ROP, a grans profunditats, amb les càmeres, i això, i buscàvem investigar doncs, comunitats, escoralls, relació amb la morfologia del fons, i ens anàvem trobant brossa, anar trobant brossa, fins que al final, bueno, vam dir, anem a estudiar la brossa, anem a portar una mica de control de quin tipus de brossa és, a on està localitzada, etc. I és on vam veure que realment la brossa s'acumula en el final d'aquests canyons submarins, no? Allà on desemboquen totes aquestes cascades, allà hi ha unes grans zones d'acumulació de brossa que, a més, està enredada entre ella. No és brossa suelta, sinó que està formant acumulacions de brossa que ens indiquen això, que la brossa es transporta.
Tinc la sensació, quan parles de brossa, ho dic perquè aquí n'hem parlat molt dels microplàstics, és gairebé un tema diari, no? En un moment o altre apareixen. Tinc la sensació que no m'estàs parlant de microplàstics, m'estem parlant de brossa més grossa, per entendre'ns.
Sí, això és l'estudi aquest dels canyons submarins i les cascades el vam fer amb brossa grossa, tot i que vam trobar que quasi bé un 80-90% de la brossa és plàstic. Vale? Al final, en definitiva, microplàstics, brossa, plàstic, tot és el mateix. Aquella brossa més gran es pot acabar fragmentant en trossets molt més petits. També hem estudiat la quantitat de microplàstics i la quantitat de fibres tèxtils que s'acumulen i també trobem, en definitiva, que són ubicus, els trobem a tot arreu.
Les fibres tèxtils, aquest és un nou concepte que ens ha aparegut recentment, quan dic recentment, dic fa uns mesos, o potser a principis de... temporada, i és la fibra que desprèn la roba quan la rentem a la rentadora. Estem parlant d'això?
Sí. Penseu que la majoria de la roba que portem, i més a l'estiu poder ja no tant, però a més aquella de l'hivern, aquella que ens aïlla de l'aigua, no? Sí. De la fred, és de polièster. Llavors està documentat ja que cada rentadora amb roba de polièster pot alliberar fins a 700.000 fibres de polièster a les aigües residuals. Llavors aquestes aigües es depuren, hi ha una part que s'acabarà netejant, però hi ha una petita part que arribarà al medi aquàtic i finalment en els oceans, i és on doncs, les trobem nosaltres. Les trobem en sediments, les trobem en aigua, s'ha trobat amb gambes d'aquí davant de Barcelona, amb ocells marins, es troben arreu. Fixeu-vos, per exemple, un exemple molt gràfic.
Sí.
És que tothom està habituat, no?, quan posa una secadora, sí. A que el filtre de la secadora queda ple d'aquell borrissol,
sí,
no?
aquelles
fibres, i la traiem i ja està, però no ens hem plantejat que a la rentadora no tenim cap filtre. I primer l'hem rentat, aquella roba. Llavors, imagineu-vos la mateixa quantitat de fibres que traiem de la secadora s'allibera quan la rentem, aquesta roba. Hi ha peces de roba que cada que renten poden perdre un 3% del seu pes amb fibres de polièster, que és plàstic, no? En definitiva, això també és un microplàstic. I també ens els trobem.
Pregunta, o allò, ara inquietud, més que pregunta, inquietud. Recordo quan es va haver el forat de la capa d'ozó, no?, que es va dir que els gasos CFC eren els que produïen... CFC era? Sí. Eren els que produïen aquell forat de la capa d'ozó, i en 5 anys vam canviar totes les neveres del país, no? I ara doncs, no només ja no es fa forat, sinó que es recupera. Amb les rentadores podríem fer el mateix? És a dir, podríem... O això no és tan fàcil?
Sí. Hi ha al mercat ja uns filtres per capturar totes aquestes microfibres que s'alliberen en una rentadora. Hi ha diferents artilugis, hi ha filtres, hi ha també com unes bosses que capten, unes boles que capten. Però bueno, les fibres no deixa de ser un dels milions de tipus de plàstics que trobem en el medi marí. No canviarem la rentadora i a la vegada seguirem comprant els enciams envasats amb safates de poliestirè. Mm-hmm. Hi ha molts llocs del consum on podem incidir. El problema no és la contaminació per plàstic. això és la conseqüència d'un comportament nostre com a consumidors. Llavors, no serveix de res posar un filtre a la rentadora si a la vegada és això, estàs consumint poliestirè a punta pala.
Clar.
Hi ha molta feina a fer en molts àmbits diferents, en aquest cas.
Una pregunta. Torno un moment al baix de tot el canyó aquest que explicaves.
Sí.
Si aquesta brossa és sòlida, es pot recuperar? És a dir, sé que vals molts diners i no sé si tenim aquests diners que costaria fer-ho, però és recuperable aquest plàstic?
Jo crec que no.
Tu creus que no?
Jo crec que no, perquè l'única manera de recuperar objectes a 2.000 metres de profunditat, m'atreviria a dir, que és dragant. I dragant t'emportes tot el que hi ha conjuntament amb aquest plàstic. Llavors, sense impactar les comunitats que viuen allà, un a un no el podríem, no es pot recuperar. Es pot fer feina de conscienciació, no?, d'extracció, perquè la gent es conscienciï on va parar, però plantejar-se netejar els fons marins d'aquesta brossa més grossa amb la tecnologia necessària per treballar aquelles profunditats, 2.000 metres de profunditat, és molt profund, són 2 quilòmetres.
Sí, sí.
No hi ha tecnologia per fer-ho sense haver d'impactar altres comunitats. També t'he de dir que t'he parlat de les cascades submarines,
sí,
que són causades pels vents del nord, però tenim un altre problema aquí i que també us afecta, també ens afecta, vaja, les poblacions més costaneres, que són els temporals de llevant. Aquests també ens produeixen uns no són cascades, però sí que són uns esdeveniments de transport de material molt important des de zones costaneres cap a zones profundes. És un vent de l'est,
sí,
no és un vent sec i fred del nord, sinó que és un vent humit de l'est que ens provoca onatge, resuspensió de sediments i també un augment de la densitat de l'aigua,
sí,
i un transport al llarg dels canyons. I aquest, a més, és el que ens produeix tota la problemàtica del transport de la sorra.
De la platja, no? De les platges,
sí,
i els ports i totes aquestes,
sí,
coses. Però,
sí,
més enllà del que nosaltres veiem, és a dir, més enllà del que puguin produir, sobretot a les platges que hi ha abans i després d'una zona portuària,
sí,
també porta sediments cap al fons del mar.
Sí, 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 sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, sí. Sí, de fet, aquests sediments han d'anar a algun lloc. Sí que es poden acumular a la infraestructura portuària de la població del sud,
sí,
no? Vosaltres sou Arenys, no? Sou,
sí,
font de sediments per Belís, i per Mataró, etc. Però hi ha una part que se'ns escapa també cap als fons marins a través d'aquests canyons submarins.
Deixa'm parlar un moment dels sediments pròpiament dits, perquè...
Sí.
En general, el 90% de la població d'aquest país, i jo diria que bona part de l'estat, viu a la zona costanera. Això vol dir,
sí,
rieres asfaltades, això vol dir rials desviats o suposadament desviats, això vol dir urbanitzar el litoral... Tot això són sediments que deixen d'arribar al mar.
Sí, llavors els hem de pagar i els hem de comprar, no?, si volem mantenir les platges. Sí, sí, hi ha una problemàtica molt gran en el fet de que hem barrada de sediments per embassaments, per canalització de les rieres, ja no ens estan arribant sediments i això produeix un retrocés, no?, de les platges. Què fem nosaltres? Aportem sediments en aquestes platges, llavors ve un temporal i se'ls emporta. No? És el gran problema que tenim en aquest país. Tenim unes zones que acumulen sediments,
sí,
portats del nord, diguéssim, i una zona on s'erosionen sediments i van a parar a la següent infraestructura.
En aquest país, ara diré una bestiesa, i vull que tu donis la teva visió, en aquest país tenim la mania de mirar-nos-ho tot des del punt de vista turístic, és una punyetera mania,
sí,
que des de fa uns anys se'ns ha fotut al cap i no hi ha manera de treure-nos-la. No? I per tant, al cap i a la fi, escolta'm, que no baixin sediments i no hi hagi platges, és un gran problema econòmic i turístic, però és un gran problema econòmic i turístic. I ja està. O no. O és a dir, el fet de que no hi hagin platges, més enllà de que no vindran guiris a torrar-se, medioambientalment també té efecte?
Sí, home, hi ha tota una sèrie de comunitats que viuen viuen a les platges i que fan... Jo soc de la part de la geologia, no soc, sí, tant de la part de la biologia, però sí, sí, tant a nivell emergit com a nivell submergit hi ha tota una sèrie de comunitats, sèpies, pops, etc., que viuen en fons sorrencs. No podem prescindir de la platja. el que hauríem de fer és ser prou valents per revertir aquesta situació que hem creat. No sé, ningú s'ha plantejat en desmuntar les infraestructures que bloquegen el transport de sediments o desmuntar aquelles infraestructures que fan que no arribin sediments al mar. I potser hauríem de començar per aquí, no? De dir, plantegem-nos què és el que falta, què és sediment, i actuem en conseqüència. Perquè... en lloc d'anar abocant cada any milers i milers i milers d'euros i milions d'euros en forma de sorra a les platges per beneficiar uns pocs gestors del turisme, no? En definitiva, si hi ha turisme, qui en surt beneficiat? Tampoc sí. En sortim tots beneficiats.
No, certament és així. No, i a més, per res, perquè tampoc no ho fem amb la solvència suficient. O sigui, no hem trobat el sistema perquè aquella sorra s'hi quedi. És a dir,
no.
Clar, si fos posem la sorra i, bueno, triguem 5 o 6 anys en tornar-ne a posar una mica més, doncs mira,
no,
fins i tot
seria... No, ens dura una temporada. Perquè... hi ha una cita que és molt bonica, que diu: una platja és un lloc on la sorra para un moment a descansar abans de continuar el seu viatge cap a una altra banda. La sorra, les platges estan vives, la sorra es mou d'un lloc a l'altre. Un gra de sorra arriba i llavors se'n va, però quan se'n va arriba un altre gra de sorra. Què hem fet, però, nosaltres? Que ni arriba sorra perquè hem bloquejat l'entrada i, a més, en aquest seu viatge li han posat barreres. No? Llavors hem desmuntat tot el seu funcionament, però teòricament la sorra de la platja no hauria de quedar-se allà, hauria d'anar viatjant.
I sempre de nord a sud. A Catalunya va de nord a sud. És a dir,
a Catalunya de nord a sud, perquè els vents majoritàriament són de l'est-nord-est, i això fa que la deriva litoral de la sorra sigui majoritàriament de nord a sud, que no vol dir que hi hagi un temporal de sud a sud-est i en aquell moment la sorra canvia de direcció, però com que en mitjana els temporals són de nord-est, la deriva litoral en aquest cas és cap al sud.
Has fet ara quan fa un minut, amb una resposta, has utilitzat un terme que m'ha sobtat i que vull preguntar-te, no? És a dir, la platja no acaba on trenca. Tu has dit, és important que hi hagi platja perquè si no hi ha platja no hi ha sèpies i no hi ha determinats animals que necessiten d'aquest entorn sorrenc. I he pensat, calla, que la platja no acaba on trenquen les onades. La platja va més enllà d'allà on ens allarga la vista només de marró, per entendre'ns.
Sí, sí, clar, sí, tenim els fons sorrencs que ocupen els primers metres dels fons marins.
I això també és platja? Vaya pregunta.
Depenent del nivell del mar en el que estiguem, depenent del nivell del mar, seria... la resposta.
Escolta'm una cosa, va, m'entornos plàstics. Ahir, vaig veure un reportatge que deia que la Mediterrània és el mar més brut del món i que difícilment és recuperable. Ho signes, això, o creus que el mar es pot recuperar? Quina tosa és inoportuna.
Clar, recuperar, sí. Bueno, amb el que ja hem dit de que les grans fondalades és impossible enviar-hi un robot a netejar i que una bona part de la contaminació són plàstics que són molt petits i que tenim plàstics en el sediment, a l'aigua i a la xarxa tròfica, és evident que recuperar el punt zero no podem recuperar. El que podem és parar i a partir d'aquí... que no anem a pitjor, però recuperar no es pot recuperar. Vaig estar en una conferència que deien que s'havia de donar un missatge positiu, perquè si no donaves un missatge positiu no feies que la gent empatitzés amb el problema i la gent no actuava. Clar, el missatge positiu jo no el veig massa si no podem revertir la situació, però sí que el que podem fer és no empitjorar. O sigui, i el no empitjorar passa per tallar a zero l'abocament de plàstic als oceans. Ho podem fer, això? És el que s'hauria de fer, vaja. És a dir, bueno, parem ja, no? Ja no és reutilitzar o reciclar. No, estem parlant de refusar el plàstic, però al 100%. Seria l'única manera de poder anar o no empitjorar més la situació.
Aquest és un bon missatge per la setmana del boicot al plàstic, que l'estem vivint precisament aquesta setmana, i que és el que es demana a la gent que faci, no? Que el refusi directament i que no compri productes que portin plàstic.
Sí, Però bueno, vés a qualsevol supermercat i te n'adonaràs compte que costa molt.
També et diré, i ara que parlàvem d'aportació de sediments i tal, que hi ha una cosa que no m'ha après, que ningú recorda, però que seria interessant, i és que l'aportació de plàstics no comença allà on trenquen les onades. És a dir, si no tenim els rials nets, si no tenim les rieres netes, si els rius no baixen nets, difícilment ho combatrem, això. I aquest és un sentiment que, per entendre'ns, Llobregat amunt, o Ter amunt, o Ebre amunt, no tenen.
Sí. I de fet, els plàstics ens arriben per l'atmosfera, ens arriben pels rius, i ens arriba la platja. L'ús de la platja és una petita font d'entrada. Gran part arriba pels rius. I sí, el problema és de tots.
Hauríem de conèixer més el fons, eh? Avui m'he passat molta estona preguntant-te coses que segurament ja hauria de conèixer, però malauradament hi ha molt poc coneixement del que hi ha sota la capa superficial del mar.
Sí, com que no es veu, sí, però és molt interessant. No hem parlat, o no us he explicat tampoc, el tema aquest de la connexió atmosfera, oceanografia, transport de sediments, transport de deixalles, també té una implicació directa a les nostres butxaques. Fa anys, uns investigadors de l'Institut de Ciències del Mar van fer un estudi de la relació de l'ocurrència d'aquestes cascades i la captura de la gamba, de Palamós,
sí?
I van trobar una relació directa amb això, que es podria resumir en que quan hi ha cascades la gamba desapareix,
sí?
No se sap molt bé per què, però al cap d'uns anys les poblacions de gamba tornen molt més recuperades. Hi ha hagut aquest aport nutritiu i les poblacions creixen més ufanoses, diguéssim. Per tant, això ja podries dir, no? Hi ha cascada, per Nadal la gamba serà més cara.
Doncs escolta, Anna, ja està, ja m'has donat l'excusa per tornar-te a convidar un altre dia. T'agraeixo molt que ens hagis acompanyat, Anna, que vagi molt
gràcies.
Bé.
Gràcies a vosaltres.
Ha estat un plaer.
Igualment. Adéu.
Doncs conversant amb l'Anna Sánchez Vidal, posem punt i final al programa d'avui. Gràcies, demà a les 4.
Navega amb el Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sóc addicte als teus llençols, quan t'amagues el somriure i l'olor que fa el teu coll. Sóc addicte a la bogeria, que ja fa uns anys que Déu-n'hi-do. Sóc addicte a les mirades, que em dispares sense por. Uai, ai, ai, oi, 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 desborda la camisa, que arriba la calor. A no parar fins que surti el sol. Sóc addicte a veure't sempre ballant aquesta cançó. Sóc addicte a ser com ara, anar fugint de preocupacions. Sóc addicte a fer-ho simple, que amb això ja en tenim prou. Uai, ai, ai, oi, 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 desborda la camisa, que arriba la calor. Uai, ai, ai, oi, 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 vinga, no t'encantis, que s'acaba la cançó. Uai, ai, ai, espera, i aquí mai passa res. No t'encantis, que t'encanta perdre el temps, prendre'm el pèl, que avui tot és més fàcil, mirem-s'ho del revés, com un cavall salvatge que balla sense fre. Les hores no ens esperen, i aquí mai passa res. No t'encantis, que t'encanta perdre el temps, prendre'm el pèl, que avui tot és més fàcil, mirem-s'ho del revés, com un cavall salvatge que que balla sense fre. Uai, ai, ai, oi, 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 oi. Descorda la camisa que arriba la calor.
Bona tarda, són les 7.